hi ha una setmana que es diu la Pizza Week, que és la setmana que ve. Vale?
Setmana que ve hi ha la Pizza Week.
La Pizza Week és una setmana, com diu el seu propi nom, amb el qual totes les pizzeries que han estat escollides dintre que estan dintre de la llista del 50 Top porten a terme diferents esdeveniments. Vale? Llavors nosaltres al Mecànic estem plantejant diferents accions. El dimecres 28 fem un 4 mans, vale? Amb l'Andrea, bueno, un 4 mans que igual es converteix en un 6 mans, que ara el
ara t'hi posaràs tu?
No, ja només em faltava això.
Home.
No, però hi haurà un 4 mans amb l'Andrea i l'Arlín, que és l'antic cap de cuina del Sabàtic, vale? Que ara està amb el seu projecte a Barcelona, i les altres dues mans són la pastisseria Canal de Barcelona. Vale? Volem fer una pizza dolça, de postre. Vale? I el segon dia, el següent, el 29, sí, t'ho explica l'Ari.
Estem a Can Calopa de Dalt, amb l'Olivera, que és un projecte molt bonic, i fem unes pizzas entre vinyes. Aprofitant una jornada que vam fer amb Le Charcolan i Slow Food Barcelona, que vam estar recollint entre les vinyes herbes espontànies i flors, i aprofitarem tot aquest material que hi ha allà per fer pizzas i postres.
Uh-huh. Entenc que el dia 28 qualsevol, com cada dia, pot anar a la pizzeria, sí, com a client o no?
Bueno,
no?
29 en concret no, perquè estarem...
No, el 28.
El 28
sopars és sobre número limitat i amb reserva, només sí, es pot anar.
Amb reserva.
Ho estem començant a comunicar a les xarxes, vale? A les xarxes del Mecànic, a l'Instagram sobretot, i a la web ja ho podeu trobar, vale? Però sí, el 28 és sota reserva perquè és un menú especial,
sí, més un menú degustació en 10 passos
i amb una pizza amb un format que és la pizza padelino, que se li diu, que això, si vols,
sí, què és la pizza padelino?
És una pizza más focaccia en un estilo diferente, és de Torín, nació en Torín. I, bueno, ara és ja més popular en quasi tota Europa. I és una pizza que està bé a ser la manera de degustació. Són una focaccia bastante elevada i luego encima le vas a poner los productos. Uh-huh. El topping i...
És com una massa més
esponjosa.
Més esponjosa, sí, més gran, però la pizza en si és més petita.
Sí, sí.
No? Rodona, però més petita. Llavors, fins i tot hi ha una que la massa, no? Crec que la massa era de blat de moro, no? De maïs.
Sí.
Amb cereals, espectacular, eh? L'altre dia vam estar fent les proves i increïble. A més, bueno, tant l'Andrea com l'Arlín, quan es junten, surten d'allà meravelles. És molt curiós. És una pizza absolutament diferent.
És per provar-ho.
Absolutament.
És, o sigui, per provar-ho.
Esteu convidats, ja ho saps que esteu convidats.
Sota reserva.
Bueno, però,
que
sí,
la gent sàpiga, sí, que si
sí,
vol,
exacte,
anar, ha de reservar.
Exacte.
Què més? Lo de Can Calopa, la pizza entre vinyes. Això com funcionarà per la gent que hi vulgui anar?
També, número limitat, aforament limitat i s'ha de reservar.
Sí.
Sí, és al migdia, per això.
Això és al migdia.
I a Can Calopa.
Sí, el cost de lo de Can Calopa, no? Són 15 euros que aniran per la fundació de Can Calopa. Vale.
Mira, a l'Andrea li volia preguntar, tenint en compte que teniu premis que reconeixen la vostra feina, que vol dir que feu una molt bona pizza, com es pot millorar una molt bona pizza com la del Mecànic? Andrea.
Bueno, el mundo de la pizza al día de hoy está siempre en fase de mejoramiento y salen cada año técnicas nuevas, métodos nuevos de hacer pizzas, de hidratación, cambios de harina y momento de fermentación. Así que hay un estudio al lado de todo eso que te va jornando cada año, sí, intentando de mejorarla siempre más.
Y las vas incorporando, luego, vas adaptando a todo eso.
Y luego siguiendo naturalmente los mejores pizzaiolos. Entonces vas aprendiendo también.
Sí, sempre intentem, o intenten, no? Incorporar i fer sona malament, però va, com noves fórmules, no? Noves propostes, sí, amb embotits, amb la fa relativament poc ben fer el vermut, no? Amb un pastrami de la gent del Rooftop Smokehouse, que és una gent de Barcelona que fon el seu propi pastrami, una bogeria, també. O sigui, sempre intentem, dintre de lo que és la carta fonamental, però anar introduint novetats, no? Perquè jo crec que, bueno, és com la pizza aquesta de Padelino, no? L'altre dia, per exemple, pues van crear una pizza feta amb crema amb patata trufa, amb patata morada, amb trufada...
Sí.
Bueno, era espectacular, no? Que dius, ostres, o sigui, se surt totalment del que tenim al cap, no? Ja no et parlo de la margarita.
Quan li poses trufa ja...
Clar, no, la gent es torna...
I ja pots volar.
Sí. Exacte.
Mare
exacte.
Meva, la pizza que per moltes pizzeries que es vagin obrint no passa de moda.
No.
És un producte que...
És un menjar popular, no?
Sí, absolutament.
Família, sí, per gaudir amb família.
I aquesta és una de les coses que també el mecànic busca, no? El que et comentava abans, no? Si els coneixen amb ells, o sigui, la popularitat del o sigui, la pizza és el menjar més consumit del món, no? De la història. I buscar aquesta tradició i anar-la a buscar i encara que estiguis treballant pues, amb ingredients que puguin ser molt elaborats o molt tal, però sempre anar a buscar aquesta, no? La Padelino, amb el tal, o la caponata, no? que deia l'altre dia l'Ari, hi ha una pizza que porta una caponata, que és la recepta de la seva àvia de Sicília, no sé quantos, no? O sigui, sempre intentem, no? S'intenta buscar això, que hi hagi una coherència, jo crec, amb el teu projecte, no?
Doncs ens heu fet venir la gana,
aquesta
hora del matí. Recordem que això serà la setmana que ve, la Pizza Week. No? Que Mechanic Pizza hi participarà el 28 i el 29, amb aquest a quatre mans i després a Can Calopa, a l'Olivera, la pizza entre vinyes a l'Andrea. L'Ari i el Nacho, els agraïm moltíssim el seu pas pel programa. Escolta, felicitats, de nou.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Carnisseria Sagarra i Mechanic Pizza han patrocinat aquest espai.
I aquí s'acaba aquesta edició de dimecres del Faves Comptades. Gràcies per l'atenció. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Una mica més al mitjà, de nou, i que sigui una mica de pedagogia per a recordar que tenim un element oblidat de vegades a casa, que és la ràdio a piles, perquè sí. Una cosa és tenir-la al cotxe, que evidentment si tens bateria funciona, i si tens suficient combustible per fer anar l'alternador, si no tens càrrega la bateria també, però la resta de coses no funcionaven, ni la ràdio per internet a través del mòbil o a través de l'ordinador de casa, ni l'amplificador de casa, res funcionava. Evidentment, només funcionava la ràdio a piles. Jo en tinc una de molt petita, que ja n'hem parlat aquí altres vegades, una Sony que vaig comprar l'any 2000, que només porta una pila d'un vol i mig de les petites, i que si la pila és alcalina i la poses nova, et dura ben bé, utilitzant la ràdio molt freqüentment, prop de 2 anys. És a dir, que amb qualsevol pila que tinguis per casa, ni que sigui la d'un comandament a distància, que està a les últimes, la poses i funciona. És a dir, que això no s'acaba. I també recordar que també hi ha ràdios amb panells solars. I que, per tant, només que hi hagi una mica de claror, funcionen.
Sí, sí. I amb bobina. Amb bobina, recarregable.
Sí.
Com una dinamo. Com una dinamo. Sí, i afegia jo, ja no és tenir ràdio a casa. La gent que anem a treballar, que ens desplacem amunt i avall, portar una ràdio a sobre. Una ràdio petita, a sobre. Ja vaig més enllà, Bé, per què? Doncs això, doncs perquè tu vius a... m'ho invento, a Sabadell i treballes a Barcelona, per exemple. No? Doncs què fas si això estàs tu a Barcelona? Bé, hi ha molta gent allà, algú et pot anar explicant coses. Sí, però si tu et vols enterar alguna cosa, has arribat a Barcelona, esclar, si vas en cotxe ja tens ràdio al cotxe, però si has anat en transport públic. Val? I veus que no va res, doncs, escolta, una ràdio, tu, perquè del mòbil no et servirà per res. Sí. I bé, a partir d'aquí... Escolta, i puc anar-ho pujant, eh?
Sí, sí.
Te'n dic un grau més, ja, molt professional, comunicació via satèl·lit. Un telèfon via satèl·lit, òbviament que necessites un receptor que algú també el tingui, no? Però ja anem més enllà. Bé, al final has de portar una espècie de caravana de supervivència, no? Com sí, no?
I anar-la portant amunt i avall.
Tot el que pots necessitar, no? Tenda de campanya, bengales, fogonet...
Bé, en qualsevol cas, evidentment, abans que se'n vagi la llum, descarregueu-vos tots els nostres capítols de la Maroteca de la Ràdio a cugat.cat o bé a iBooks, allà els teniu tots, i, escolta, teniu unes quantes hores de història de la ràdio per estona, eh? Com, per exemple, un tall del suplement a Catalunya Ràdio en el qual hi ha una conversa molt interessant entre Adelina Castillejo, Rafael Túria i les germanes Ros. Ara et faig una pregunta, Jordi, a veure si te'n recordes aquí són les germanes Ros, pel que fa a Catalunya Ràdio.
Les germanes Ros... no, anava a dir Diana Ros, no.
No, no. Les Ros catalanes eren les veus que cantaven el jingle original de Catalunya Ràdio enregistrat el 1983. Sí. Doncs un dia de la ràdio en parlaven, el 13 de febrer del 2016, al suplement de Catalunya Ràdio.
Esteu escoltant el suplement al Dia Mundial de la Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. 12 i 6.
Catalunya Ràdio.
Sí, efectivament, el suplement Catalunya Ràdio. Estem atent per l'Alt Camp des del 100.2 i el 88.4 de la FM. Una salutació també pels oients de la Cerdanya, avui des del 105.3 al 95.4 també de la FM. Els de Castelló al 106.7. A Rosselló, per exemple, el 92.7. Una altra salutació també pels oients que viuen fora de Catalunya i que avui ens escolten o ens veuen a través del web catradio.cat. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Ho estem celebrant aquí al suplement i ara teníem moltes ganes que arribés aquest moment perquè farem no un pas al costat, sinó un pas enrere.
La estación...
Venos aquí ante un nuevo programa Cuadro de Honor.
Radio Nacional de España con sus equipos especiales destacados en Sevilla.
Sintoniza cada día aquest programa.
Es la hora del ángel.
The heaviest fighting in Spain seems now to be going on.
Ara mateix acabem de modificar el so de l'antena de Catalunya Ràdio. Comproveu que estem emetent diferent. Seria el so com si ara matéssim per una ona mitjana. És a dir, el que hem fet és reduir la banda d'ample de l'antena de Catalunya Ràdio. És el so de fa uns quants anys. A la ràdio tot era menys digital. I la música o la punxaven en vinils...
He was a handsome young Irish lad.
She was a Mexican beauty.
Aquesta era una opció, però també hi havia una altra que era tenir un pianista a l'estudi. El pianista el que feia era acompanyar-te tota l'estona. Per tant, els estudis de ràdio podien arribar a convertir-se en estudis de gravació. I això feia que, per exemple, si jo i la Mariola doncs, ara estàvem parlant sobre què feia aquesta nit...
Anem a sopar o què?
Anem a sopar.
Va.
Vols que anem a sopar?
Sí, sí.
El piano acompanyava la melodia, allò que estava passant a l'antena. El piano ajudava a crear ambient. De fet, les músiques sempre han ajudat a ambientar, però també podia passar que hi havia situacions, per exemple, no tan agradables, que agafaven un altre to, una cosa habitual entre la Mariola i jo...
Gamarús.
Que ens insultava.
Impresentable.
No, impresentable ets tu. Deixa'm. Sempre ho has estat. I aleshores tot es complicava. Avui al suplement ens hem proposat fer un joc sonor. Tenim pianista, tenim la veu modificada, tenim cantants i volem fer ràdio vintage.
Siguis on siguis, la ràdio endolla, som el programa, el suplement, que ara està
estar atents, pa tu a l'olla, perquè estem sempre en moviment. Tenim concursos, tallers, cinema, fem entrevistes d'actualitat. No s'ha inventat millor sistema, si vols distreure i estar informat. De 8 a 2 cap de setmana, aquest programa es porta la pell. És l'alegria que s'encomana de locutor, en Ricard
Tostell. Molt bon dia, amics. Ràdio Oients, sigueu molt ben trobats a la vostra sintonia amiga. Us saludem com cada dissabte a aquesta hora i en aquest punt del dial des de l'esplai del suplement. Avui als nostres estudis centrals de l'Avinguda Diagonal 614 de Barcelona ens acompanya una bona colla pessigolla. Saludem les simpàtiques i carismàtiques germanes Ros amb el majestuós mestre Pedro Pardo al piano. Estic molt bé, tan bé com els nostres oients, oi que sí? Mariola, ben trobada, també.
Bon dia, Ràdio Oients, molt agraïda de ser avui amb tots vosaltres. Recordeu que ens podeu escriure i enviar una carta per correu postal a l'adreça Diagonal 614. Envieu-la amb temps prudencial, que ho hem de rebre aquest any.
Avinguda Diagonal 614 08021, Barcelona. Rafael Túria. Bon dia, com estàs?
Bon dia, bé, tu, encantat.
Tu la tens més, tu la tens més greu, eh?
Sí.
Quants anys fa que et dediques a això de la veu?
No me'n recordo.
Fa molts anys que
et dediques. Sí, fa molts anys, fa molts anys. Mira, vaig començar cantant, vaig guanyar el 64 el salto a la fama de Televisió Espanyola cantando sola en la playa, pobre niña rica.
Sí.
Con el acompañamiento de las hermanas Ros.
Que... Se'n recorden?
Sí, perfectament. Sí.
No, bueno. Us en recordeu d'aquesta cançó? Com feia, com feia, com feia?
Sola en la playa, pobre niña rica.
Sola, tan sola, pobre niña rica.
Sí, sí, sí.
Ai, mare de Déu, tenia cabell i tot.
El Rafael és dels que recorda programes com El Barco Jota.
Sí.
Los Sábados Party.
Sí.
Tots aquests programes es feien a Radio Juventud.
Radio Juventud.
La emisora musical por excelencia. Radio Juventud en estereofonía. La radio viva.
Quina escola, eh? Ràdio
sí.
Joventut.
Sí, sí. I a més a més, és... sí, sí, va ser efectivament una escola. I anava sempre amb tota la meva família, tota, eh? Tota. I, tota.
Tota.
I segueixo utilitzant la meva família i anem tots junts. Sí, senyor, perdoneu.
L'emissora estava... Tu recordes on estava, quin carrer?
En
Zaragoza Street 77.
De fet, ho deies així, no? Sí. Saludos des de... Sí, sí. Com ho feies, allò? Saludos desde los estudios de la 77 Zaragoza.
Zaragoza Street, sí.
La 77 Zaragoza Street.
Tratadiscos.
Oh, hombre.
Constantino Romero, sí, sí, y Ángel Casas. Sí.
Así empieza. Cada noche. A las 9:15. De lunes a viernes. Con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música.
Trotadiscos. I aquí començàveu.
Ostres, tu.
Va guanyar ondes,
sí,
amb això.
Onda. Sí, sí. I això és com un homenatge en vida, que té molta gràcia, perquè, clar, que t'ho diguin a la caixa no té gràcia. Que home, expliquin, clar, aquestes coses.
Estem fent un homenatge avui en directe.
Avui et costa gairebé parlar, eh? Estàs així com molt emocionat.
Clar,
eh?
Estàs com
sí,
sobtat,
no? A més, confessaré que jo no parlo català, el trepitxo.
Sí. Però parles perfectament.
Parlo suahili. I vaig molt a poc triant la paraula cada vegada i tot això.
No hi ha pressa. Avui tenim tot el temps del món.
Sí? Vols dir?
La germana Ros, que ara tenim aquí dretes i ben vestides, que van extraordinàriament bé, van anar també al Festival d'Eurovisió.
Sí, dues vegades.
Dues vegades, al sí. 72...
Sí, amb el Jaime Morell, vam ser dues i dos nois, i el 76...
Aquest que sona ara és el Braulio, i llavors eren les tres, i era el 1976.
Sobren les paraules. Però vosaltres soles, diguem-ne, no heu anat mai a Eurovisió a cantar com a vosaltres, com a germana Ros.
No.
Això us hauria agradat?
Home,
sí.
Bueno, sí. Si s'hagués presentat l'ocasió, sí.
D'aquí 3 anys igual hi podeu anar.
No. Ara ja no toca.
Ara ja no toca, això no toca.
Aquí vagi el meu fill.
Home, les coristes s'han de reivindicar, eh? Ja ho ha fet algun documental, però és veritat, eh?
Sí, perdona, sí. I la vida, ni la vida, ni la vida professional s'acaba fins que no t'has mort. I elles donen testimoni que poden fer el que estan fent.
Esteu escoltant el suplement al Dia Mundial de la Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. 12 i 6. Amatent...
Catalunya Ràdio.
Sí, efectivament, el suplement Catalunya Ràdio. Estem amatent Parlar al Camp des del 100.2 i el 88.4 de la FM. Una salutació també pels oients de la Cerdanya, avui des del 105.3 al 95.4 també de la FM. Els de Castelló al 106.7. A Rosselló, per exemple, el 92.7. Una altra salutació també pels oients que viuen fora de Catalunya i que avui ens escolten o ens veuen a través del web catradio.cat. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Ho estem celebrant aquí al suplement i ara teníem moltes ganes que arribés aquest moment, perquè farem no un pas al costat, sinó un pas enrere.
La Maroteca de la Ràdio.
Com sempre, un plaer, un luxe poder escoltar Ricard Ostrell, en aquest cas a Catalunya Ràdio, una gravació de fa 9 anys, febrer del 2016, aquest Dia Mundial de la Ràdio. La ràdio que la pots fer en qualsevol condició, Jordi, i això, si tens una connexió, bé sigui de radiofreqüència o bé si és d'internet, en el cas que tinguis electricitat, doncs això és fantàstic, perquè al final no fa falta que et veguis amb la persona amb la que estàs fent ràdio, com ens passa a tu i a mi. Ens estem veient per una webcam, en aquest cas, però moltes vegades, si no ens funciona bé la connexió o la webcam doncs no l'hem arrencat, doncs cap problema, vull dir, anem seguint la nostra veu, ens anem deixant espais perquè hi hagi torns de paraula i endavant, no?
Sí, al final ens acostumem, no?, a conèixer-nos quan un acabarà de parlar, per entrar. Tot i així, canvia, eh? O sigui, el fet de no veure'ns és una ràdio a cegues que a vegades reconec que a mi a vegades em costa. Però bé, sempre és millor com a mínim veure'ns, no? No ens podem tocar, tampoc seria necessari, però que no... ens tenim aquí a la distància a través d'una pantalla, que això, home, sempre ajuda una mica, no? Però el que tu dius, clar, compte, has caigut en la trampa. Diu, mentre hi hagi llum, fixa't,
Clar, clar.
Clar, clar, és que al final tot acaba aquí, Perquè, clar, nosaltres no ens hem comprat generadors de gasoil per casa nostra, no, tenim, no podem posar això al mig del menjador, Però, bueno, sí, bateries, Sí, bateries, sí, però són cares, Però n'he vist, O sigui, vist cosetes perquè et donen uns 300 watts, bé, seria suficient, per mantenir un portàtil engegat i...
Quatre llums...
I quatre llums, no, i un micròfon, la taula de mescla segurament, no sé si l'aguantaria, bé, no. O sigui que podríem arribar a fer ràdio això, amb els recursos, també, sense llum.
Però quina capacitat... O sigui, quanta estona d'autonomia tens amb aquesta bateria, per exemple?
No ho sé, però t'ho puc mirar.
Bé, mentre ho mires, i ja que parlem d'electricitat, anem a una promo del programa Amb Llum Pròpia, a Ràdio Estel, una falca que es va emetre el 12 de febrer del 1997 i que parla d'aquest programa que proposava fer una entrevista a Manel Estiarte.
El proper divendres, a les 12 de la nit, amb llum pròpia, aquí, a la casa de vostès, Ràdio Estel, el millor esportista espanyol, Manel Estiarte. Qui no recorda Atlanta, aquells vibrants moments a l'aconseguir la medalla d'or en waterpolo? El seu màxim protagonista, Manel Estiarte, amb llum pròpia, Ràdio Estel, el proper divendres a les 12 de la nit. Estan convidats.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Robin, Monet, Cézanne, Picabia, Braque i molts més han arribat a Barcelona. Del 28 de febrer al 26 de maig, exposició París-Barcelona al Museu Picasso.
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona i el suport de TV3 i Catalunya Cultura.
A l'alt voltatge de Catalunya Cultura comencem una nova temporada. A partir del 22 de setembre, tots els dissabtes, us oferirem l'actualitat del món del hard rock i del heavy metal. Alt voltatge, nova temporada, ara de 10 a 12 de la nit.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Hem passat d'aquesta falques de Ràdio Estel a un conjunt de falques de promoció de Catalunya Cultura en l'emissió del dia 23 d'abril del 2002, el dia de Sant Jordi, en aquesta emissora que es va transformar a ICAT. I ara anem, ja que estàvem a Ràdio Estel fa una estona, a seguir a Ràdio Estel, a recordar el nostre company de Ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, en una emissió del 12 de febrer de 1997, en la qual el tècnic de so era Albert Murillo, un dels actuals responsables de Catalunya Ràdio. El programa es deia Tendències.
Són les 11 de la nit. Bona nit. Com si es tractés de fer una loteria o d'endevinar el destí que ens amaga el futur, aquesta setmana hem tingut l'oportunitat d'escoltar prestigiosos economistes que posaven en entredit la puntuació final que s'endurà a Espanya al moment de passar l'esperadíssim examen de Maastricht. Sembla que emetre sentències des d'aquestes càtedres és força senzill. I com a reacció ineludible, l'espolseguera que aixequen declaracions com aquestes fa que se'n pugui parlar dies i més dies. Polítics que s'afanyaran a criticar la feina del govern i dirigents que suaran excuses més positives. Tot plegat, però, comporta el gran perill de desanimar els ciutadans, de fer pensar que els esforços que ens estan demanant a tots no arribaran a bon port. Aquesta setmana coneixerem algunes dades, com ara l'IPC del mes de gener i la taxa de l'atur, que permetran saber de forma més objectiva si aquest any 97 l'encetem amb la bona tònica del 96 o si a l'inrevés la societat comença a afluixar el ritme d'aquesta cursa. Això de ben segur serà més significatiu que qualsevol declaració, perquè a l'hora d'anar a un examen és més important el que un s'ha preparat que tot el que puguin dir els altres.
Tendències, un programa dirigit i presentat per Esteve Sala.
Moment de repassar l'actualitat dels últims dies, l'actualitat econòmica. És un resum que ha elaborat i que ara ens presenta Sergi Saborit. Bona nit, Sergi.
Hola, bona nit.
Expansión, el diari econòmic líder, li ofereix cada matí la millor i més útil informació per conèixer a fons totes les notícies relatives al món de l'empresa i l'economia. L'actualitat de l'economia analitzada amb el màxim de rigor i independència. Cada dia informis amb Expansión.
Els dubtes estrangers sobre l'entrada d'Espanya a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, la retallada dels preus dels medicaments, la depreciació de la pesseta i la continuació de la polèmica entorn a la televisió digital han estat, sens dubte, les notícies econòmiques més destacades de l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem per aquestes veus provenents del nord d'Europa que qüestionen l'entrada de països de l'arc mediterrani a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, proposant a Espanya i Itàlia que decideixin incorporar-se uns quants mesos més tard a la moneda única. Per tal de silenciar aquestes veus, aquesta setmana el ministre d'Afers Estrangers, Abel Matutes, ha assegurat que Espanya té la voluntat ferma d'incorporar-se a la primera velocitat de la Unió Econòmica i que no demanarà que es retardi el calendari. Matutes, amb les últimes dades econòmiques a la mà, considera que Espanya complirà els criteris de convergència de Maastricht a temps.
No veo ninguna necesidad de alterar el calendario. España tiene un itinerario claro, que está cumpliendo incluso con exceso, y por lo tanto no necesita de ninguna prórroga. España no las necesita, no las quiere, no las va a pedir. Va a estar en la cita con los criterios bien claros y cumplidos.
Convergència i Unió i el Partit Socialista també s'han mostrat aquests dies d'acord amb el govern central pel que fa a aquest tema, ja que aquestes formacions també estan convençudes de que Espanya formarà part de la Unió Econòmica Monetària des del primer moment. I precisament avui mateix s'han conegut dades que valen aquesta tesi. D'una banda, l'informe elaborat pel grup d'experts de previsió econòmica, on s'afirma que 1997 serà millor que 1996, amb un creixement de l'economia del 2,9% i amb una reducció de la inflació fins al 2,7%. L'informe del grup d'experts, que assessora el Ministeri d'Economia, també pronostica un descens de la taxa d'atur fins al 21,5%, amb la creació de 250.000 llocs de treball. Per altra banda, en l'informe trimestral del Banc d'Espanya, també conegut avui, s'afirma que l'economia del país va créixer durant l'any 1996 un 2,2%, una dècima per sota de la previsió que havia fet inicialment el govern central. El mateix informe revela que el PIB va créixer un 2,5% durant l'últim trimestre de l'any i al mateix temps constata la recuperació del consum, la desacceleració de la inversió, la reducció de la taxa d'inflació i un creixement notable de l'ocupació.
L'índex de l'economia.
En clau internacional, destacar la reunió a Berlín aquest cap de setmana dels ministres d'Economia i dels presidents dels bancs centrals del G7, el grup dels 7 països més industrialitzats del món. Sobre la taula, bàsicament dues qüestions: el futur de la moneda única, l'euro, i la situació dels mercats de divises davant la fortalesa del dòlar i la debilitat del yen. El G7 va decidir frenar la carrera alcista de la divisa nord-americana i, com a conseqüència, ahir la pesseta i el conjunt de monedes europees van començar ja a revaloritzar-se davant del dòlar.
La televisió digital continua portant cua. D'aquesta setmana hem escoltat nombroses crítiques a la normativa aprovada pel Consell de Ministres i fins i tot importants atacs verbals contra el fiscal general de l'Estat.
Sí, atacs pel fet que la Fiscalia hagi decidit obrir un expedient per tal d'investigar negocis d'Antena 3 i algunes empreses relacionades amb el grup Prisa. Precisament, Antena 3 Televisió i Prisa són els accionistes majoritaris de Canal Satellite Digital, la plataforma de televisió digital que no compta amb el suport del govern central. L'obertura de la investigació ha estat interpretada com un ajut per part de la Fiscalia a la creuada que l'executiu manté contra aquesta plataforma. El Partit Socialista ha acusat el fiscal general de l'Estat, Juan Ortiz Urkulo, de ser un correveidile del govern central. El fiscal general, per la seva part, ha explicat que la investigació respon a dues denúncies anònimes, però que estan molt ben fonamentades, i ha negat que estigui a les ordres del govern central.
Quienes pretendan entender en clave política lo que yo estoy haciendo, me temo que no lo van a entender. Es muy difícil que se entienda lo que el fiscal general está haciendo si se ve desde el punto de vista de la clave política, pero yo estoy actuando profesionalmente. Cuando envío una denuncia no pienso si es buen momento o mal momento, es el momento en que hay que mandarla.
Per altra banda, aquesta setmana, el secretari general del PSOE, Felipe González, ha qualificat d'estalinista donar suport al decret que regula la televisió digital elaborat per l'executiu. Avui mateix, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat a José María Aznar que la regulació sobre la televisió digital no es transmeti com a decret llei, per tal i com pretén el govern central, sinó que es trameti a la cambra com a projecte de llei. Segons Pujol, cal introduir modificacions de caràcter tècnic a la regulació per tal de no infringir les normatives europees.
Y ahí está, por lo tanto, ahí está un punto, afortunadamente el único punto de desacuerdo en estos momentos entre nosotros y el gobierno. Repito, no sobre el hecho de que pueda hacer este decreto, o un decreto parecido, ni tampoco en lo fundamental sobre el texto del decreto, puesto que en realidad más bien las modificaciones que quisiéramos introducir son bastante de carácter técnico y, sobre todo, no quisiéramos que la precipitación nos hiciera votar algún punto que no estemos totalmente seguros que estuviese de acuerdo con la legislación europea, ¿no?
No deixem encara de parlar de telecomunicacions, doncs ens hem de referir un cop més al procés de privatització de Telefònica. Degut a la forta demanda d'accions, ahir la companyia va haver d'augmentar un 10% el tram d'accions destinat als inversors minoritaris, elevant-lo fins al 60%. D'aquesta manera, l'anomenat tram institucional queda reduït al 40%. Ahir finalitzava també el plaç de petició d'accions. En total, 1.200.000 persones han demanat comprar accions, fent peticions per valor de 2 bilions i mig de pessetes. La Societat Estatal de Participacions Patrimonials ha ha fixat en 3.385 pessetes el preu màxim a què podran arribar les accions destinades al tram minorista. Ara comença el procés de prorrateig en el qual la companyia intentarà satisfer a tots els petits inversors que han demanat menys de 100 accions.
L'índex de l'economia.
Fa uns quants mesos, els camioners francesos, amb la convocatòria d'una llarga vaga general al sector, van paralitzar el país veí, aconseguint així algunes de les seves reivindicacions. Aquest precedent ha animat els camioners espanyols, que des de dijous també estan en vaga, per reclamar, entre altres qüestions, la jubilació als 55 anys i una rebaixa del preu del gasoil. El sector del transport espanyol, però, està força dividit. Algunes associacions consideren que la vaga és precipitada, fet que fa que aquesta tingui un seguiment desigual. Ahir, a Catalunya, els problemes es localitzaven sobretot a la Jonquera, i avui ha estat la Nacional 2 al seu pas per Cervera, on més s'han mostrat els efectes de la vaga. A la resta de comunitats autònomes de la meitat nord d'Espanya ja s'està començant a notar la falta de subministraments, especialment de carburants i peces per a la cadena de muntatge.
L'índex de l'economia.
Com deies a l'inici, Sergi, divendres el Consell de Ministres havia aprovat una rebaixa dels preus dels medicaments.
Sí, a partir del proper dia 1 de març, els medicaments seran un 4% més barats. Aquesta disminució del preu dels medicaments pretén reduir la despesa farmacèutica, el capítol més important que ha de suportar la sanitat pública. El president de l'Associació de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Jordi Torredemer, considera que aquesta mesura és insuficient si no va acompanyada d'altres.
Una prudent satisfacció, és a dir, és una de les mesures, però el que passa que, jo diria que seria més bo que comencéssim a debatre el conjunt de totes les mesures. Hi ha moltes coses, però on se'ns escapen doncs, molts milers de milions que en definitiva són el que fan doncs, aquest gran pressupost de despesa mèdico-farmacèutica.
Aquesta rebaixa del preu dels medicaments s'aconsegueix retallant els marges comercials dels distribuïdors i dels farmacèutics. Aquest col·lectiu ha rebut amb resignació la mesura adoptada per l'executiu i s'ha queixat pel fet que s'hagi pres de manera unilateral. El president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Joan Gratacós, creu que l'estalvi per a la sanitat pública no serà tan important com calcula el govern central.
Nosaltres ho tenim pràcticament assumit, el qual no vol dir que hi estiguem d'acord, no? Màxime tinguent en compte que, esclar, un decret d'aquestes característiques afecta no solament a l'especialitat farmacèutica, sinó que també afecta a tota aquella especialitat farmacèutica que bé sigui OTC o bé sigui exclòs del sistema, doncs també representa un muntant important i que en aquest cas no se'n beneficiarà el propi sistema públic de salut, sinó que en tot cas tindrà una incidència en aquest cas de tipus genèric sobre el que pot ser l'IPC, no?
I ja que parlem de rebaixes, destacar que, segons el director general d'Indústria del Govern Central, Pau Guardans, durant els pròxims 5 anys baixarà fins un 30% el cost de l'energia per a les empreses. Guardans va fer aquestes declaracions al participar en unes jornades del Fòrum Empresarial per a la Competitivitat, que organitza la Caixa de Terrassa. Segons el director general d'Indústria, la rebaixa serà possible gràcies a la firma del protocol elèctric.
Protocol elèctric que té com a primera conseqüència una baixada molt important del cost de l'electricitat per a les empreses i pels consumidors, bàsicament per a les empreses, pot arribar al 30% en els pròxims 5 anys. Això ja és una cosa estimada en concret amb les diferents companyies, però també és una evolució real que es produirà.
L'índex de l'economia.
Canviem radicalment de tema per esmentar que aquesta tarda el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat la creació d'una comissió per tal d'investigar la presumpta estafa amnistia fiscal comesa durant l'anterior etapa de gestió socialista. Es tracta d'investigar les causes que motivaren la suposada prescripció de 600 expedients d'inspecció per valor de 200.000 milions de pessetes. La comissió d'investigació ha rebut el suport de tots els grups de la cambra, excepte de Convergència i Unió, que s'ha abstingut, i el PSOE, que hi ha votat en contra. Pel que fa a la crònica judicial, destacar que finalment ahir va poder-se iniciar el judici sobre el cas Rumassa, després d'haver-se hagut d'aplaçar en nombroses ocasions. El primer dia del judici, però, va acabar com el Rosari de l'Aurora. José María Ruiz Mateos, vestit de presidiari, va renunciar al seu advocat Marcos García Montes i va demanar que fos el seu fill, Alfonso, qui defensés a partir d'ara. Mentre el fiscal recitava una bateria de 200 preguntes, Ruiz Mateos es tapava les orelles. Finalment, el jutge el va haver d'expulsar de la sala. Està previst que el judici continuï demà. Acabem parlant d'un altre home, del diputat del Partit Popular Rodolfo Martín Villa, que és el nou president de l'empresa elèctrica Endesa. Martín Villa substitueix així a Feliciano Fuster, que està 13 anys ocupant aquest càrrec.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Hey, 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 hey.
La Maroteca de la ràdio. Hey, hey, hey. amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Escoltàvem Tendències a Ràdio Estel amb la presentació a conducció d'Esteve Sala, excompany de Ràdio Sant Cugat, i el tècnic de so Albert Murillo, actualment a Catalunya Ràdio. I amb aquesta, amb aquests talls que ens agrada escoltar Jordi, per exemple, doncs, on es parlava d'aquest judici a l'expropietari de Rumassa, no? A Ruiz Mateos. Coses que són històriques ja, perquè aquest personatge ja no existeix, però la història doncs, es resisteix a marxar, no? I sempre tens aquestes reminiscències del passat a través d'aquestes gravacions que us portem en el nostre programa.
Totalment, totalment. I tant dones compte com presidències de red...
elèctrica.
Tot això, no? La red elèctrica. Surten per una porta, entren per l'altra, el que sempre s'ha dit, les portes giratòries.
Sí, sí. Bé, doncs, seguim a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i ara anem a un programa de Mata de Pere Ràdio que es diu L'Aprenent, del qual ja n'hem parlat altres vegades, i en el qual doncs, hi tenim un dels nostres referents a Catalunya Ràdio, també Nil Via, actualment redactor del Suplement, que parlava de Mapa Mundi. Aquest és un tall que podeu trobar a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya i que en aquest cas ens facilita el seu director, Cinto Niki.
Molt bona nit. Estaria bé fer durar aquest programa unes quantes temporades, però potser acabaríem avorrint la gent i avorrint-nos nosaltres mateixos de fer-lo. Això és L'Aprenent. Avui descobrirem quin és el programa de la ràdio en català que fa més anys que és en antena. Es diu L'Altra Ràdio i el podeu escoltar en una de les emissores també històriques, Ràdio 4. El 1979 es va començar a emetre com una secció d'un programa i a la temporada 1980-1981 ja es va consolidar com un programa independent. No és precisament un programa típic sobre temàtiques de la vida quotidiana, sinó que parla sobre la ràdio i totes les tecnologies que hi ha al voltant. Per això, els que fan el programa en saben molt sobre aquests temes i ens poden explicar una infinitat de coses sobre la ràdio, com per exemple això.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias.
És la mítica Radio España Independiente, la Pirenaica, una emissora que arribava a la Catalunya franquista des del Bucarest comunista a través de l'ona curta. També parlarem sobre aquest sistema d'emissió, que cada cop s'està perdent més. En definitiva, passat, present i futur d'això, de la ràdio. Doncs vinga, comencem el programa, com sempre, amb l'Albert Tomàs, que ens porta el programa que no ens podem perdre al llarg d'aquesta setmana. Albert, molt bona nit.
Bona nit.
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui Nil va de política internacional.
Política internacional, eh? Cada cop portes coses més rebuscades.
Sí, oi, sí, però passa que aquest val la pena, eh? Això us ho puc assegurar. El programa es diu Mapa Mundi, s'emet per Catalunya Informació de dilluns a divendres, de 10:45 a 11 de la nit. O sigui,
podem escoltar els sols dimecres, podeu escoltar-lo després de nosaltres. Després de 10:45, doncs connecteu amb
Catalunya Ràdio. No li digueu al director de la ràdio que us estem incitant a marxar.
A desconnectar de Mata de Pere.
Però vosaltres podeu fer-ho, que segur que valdrà la pena. Tenint en compte que hi ha una reemissió a 3:45, de la matinada, però suposo que, escolta'm, ja tindreu temps de connectar-lo a altes hores de la nit. Bé, entrem en matèria. Mapa Mundi, en el fons, és un informatiu curt, això sí, de mitja hora, però especialitzat en política i conflictes internacionals, que mira d'aprofundir una mica en les notícies que dona aprofitant la xarxa de corresponsals de Catalunya Ràdio.
Un problema amb les armes? Doncs més armes.
The only way to stop a monster from killing our kids is to be personally.
Aquesta és la recepta de l'Associació Nord-Americana del Rifle per evitar massacres com la de Newtown, on 26 persones.
És a dir, és com una roda de corresponsals, però que dura mitja hora, eh?
Sí, més o menys. Val a dir, però, que el tractament de la informació va més enllà del que permet un informatiu estricte. Té més aviat un punt d'anàlisi, un punt d'interpretació dels corresponsals, que és sempre necessari per entendre una realitat llunyana, que moltes vegades
una persona que viu allà, que viu al terreny,
que viu en el lloc, nosaltres aquí estem una mica apartats. Això, clar, no es pot reflectir en els informatius generalistes perquè per falta de temps, doncs, no té, els corresponsals no tenen temps de plasmar tot el context que caldria, no?
Sí.
I amb aquest informatiu, doncs, almenys poden donar un punt de vista, una visió una mica més aprofundit. A més, David Casablancas, que n'és el responsable i presentador,
i tant,
afegeix reportatges de conflictes àrabs que últimament estan sortint molt als mitjans, però que abans de les revoltes de 2011 no apareixien, i això és així. També de la situació a Àsia o Àfrica, llocs, com vam dir, vam parlar de Solidaris, ja vam dir que eren llocs on moltes vegades no
ve pràcticament la informació, no se'ls cobreix.
No se'ls cobreix gaire, no? I bé, doncs, escolta'm... sempre és bo tenir aquesta referència.
I una nova matança entre comunitats rivals ha sacsejat, altra vegada, la regió del riu Tana, a l'est de Kènia. Una quarantena de persones de les ètnies Pokomo i Orma han mort quan els primers, els Pokomo, han atacat un poblat dels segons, els
Ara
Orma.
Ara sentíem la notícia que segurament doncs, un informatiu...
Normalment no entren en aquest tipus de...
No la sentiríem bé. Abans d'acabar, Nil, m'agradaria afegir que, igual que Mapamundi, Catalunya Informació té programes especialitzats d'altres seccions. Hi ha l'Economia i Empresa, com bé deus conèixer.
El mític Carles Prunerera, presentant-lo.
Que parla d'economia, hi ha cultura, hi ha també...
Sí, del Beltran.
El Beltran. Hi ha el Polièdric, que és especialitzat en anàlisi política. Aquest val especialment la pena.
Doncs potser que en parlem, no?
Potser que en parlem. Mira, doncs, ja que ho dius, la setmana que ve, què et sembla si en parlem?
Ah, fantàstic.
Doncs mira, quedem així.
Quedem així. Vinga, doncs m'apunto, Albert, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Des de Matadepera Ràdio, parlant d'aquesta gran emissora, Catalunya Ràdio, que ens permet doncs arribar al fons de les notícies i no quedar-nos solament, Jordi, amb el butlletí, que és el que fem tots, no? A l'hora en punt o als dos quarts, escoltar el butlletí per posar-nos al dia, si estem pendents d'alguna qüestió del moment, doncs és molt ràpid estar informat correctament del que passa. Però hi ha moltes altres seccions que van rotant a través de la fórmula de la graella de Catalunya Informació, on hi ha absolutament de tot. Jo podria dir que excepte potser música, i ni això, perquè també hi ha les pastilles de música que venen d'ICAT, doncs estàs informat de pràcticament tot.
Bé, al final, quan tu vols conèixer alguna cosa ràpida de primera mà que està passant, doncs acudeixes ràpidament a les notícies 24 hores. No? Val que si és alguna cosa molt important, segur que totes les emissores ja estan parlant del tema, ja han connectat amb els seus especials i tot això, però primer vas aquí, 24 hores. No? Perquè bé, tens aquest costum, igual que en televisió, però de fet, jo ho he dit alguna vegada, Catalunya Informació va ser la primera emissora en emetre en 24 hores de l'Estat... Segur, I t'ho confirmaré, perquè sempre aquesta estadística ens ha fet ballar el cap.
Bé, mira, mentre m'ho confirmes, però... proposo una cosa. Que
ho tinc,
confirmat.
Ah,
doncs digui. Sí, és així.
No, escolta, 11 de setembre l'any 92, primera emissora de notícies a Espanya, 24 hores, ja està.
Sí, perquè Radio 5 va començar després, no existia encara.
11 de setembre del 92, ja ho tinc, a les 9 del matí.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Anem esgotant ja els últims minuts de la nostra Maroteca de la Ràdio d'avui, que ha sigut una mica divers i en el qual doncs, hem començat parlant el programa de la nostra ràdio a piles, del transistor, que ens va salvar un dia que hi va haver un tall de llum d'algunes hores, que també si ho mires amb la perspectiva del temps penses tampoc n'hi ha per tant, Aquell 28 d'abril vam estar, la majoria de poblacions de Catalunya almenys, sense llum doncs, des del migdia, una mica abans del migdia, fins, depenent del lloc, les 9 del vespre, la mitjanit i potser la matinada.
Sí, mitjana 12 hores, posem.
Exacte, més o menys de mitjana, 12 hores, un pèl menys, però evidentment això es nota moltíssim a les nostres vides per la dependència que tenim de l'electricitat en molts nivells, doncs des de, com deies tu, la cuina, fins a, bé, per exemple, tenir aigua calenta, si tens un acumulador i ja està calent perquè està carregat, bé, en tens una estona d'aigua calenta, però després s'acaba. Si tens una caldera a gas que va controlada electrònicament, no arrenca. És a dir, que aquí hi ha molta casuística, no? O sigui que bé, interessant, com sempre, recordar aquest gran mitjà, la ràdio, que sempre hi és, en tot moment i en tot lloc, i perquè nosaltres puguem, en el futur, seguir fent Hemeroteca de la Ràdio, perquè ja ho sabeu que acabem aquesta temporada la nostra aportació a la història de la ràdio, doncs tenim unes vies de contacte, Jordi.
Doncs sí, tenim l'email hemeroteca@radiosantcugat.com, us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com, i també tenim un WhatsApp.
El 689-1074-83, 689-1074-83. Marxarem amb un tall addicional d'una gravació que ja hem escoltat altres vegades del dia 3 de maig de 1997 a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants amb Sílvia Tarragona. Amb aquest tall ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, que vagi bé.
Uns que venen i altres que se'n van. El que són les coses ara mateix, per una de les dues pantalles que tenim aquí a l'estudi número de Catalunya Ràdio per Sky News, estem veient com John Major, l'antic primer ministre anglès, se'n va, deixa el déu de Downing Street, i com entra Tony Blair. I la cara de tots dos, l'expressió de les seves cares, evidentment, són ben diferents. Evidentment, els oients també van i venen. Per exemple, Lluís era a Terrassa, i no sé on serà ara l'oient que en aquests moments ha marcat el 201-7474-93-201-7474. Josep, bona nit.
Hola, bona nit.
Com anem?
Bé.
Des d'on truques?
Et sento molt malament, eh?
I ara què tal em sents?
Eh?
Ara què tal em sents?
Ja, molt baix.
Molt bueno, baix?
Sents bé a mi?
Jo et sento fantàstic.
Bueno, doncs mira, estic una mica nerviós.
Doncs no et posis nerviós.
Et sento sempre, però estic treballant, saps?
Josep, no et posis nerviós, que aquí estàs en família.
Bueno, mira, la meva pregunta és, la llengua catalana o la castellana, quina és la més antiga o quina es té les nocions més antigues d'ella? Una, vale?
Sí.
Segona, procedència o antiguitat o origen de la sardana.
Molt bé.
En sents?
Sí, i tant, ho estem apuntant. Hola?
Puc dir una altra?
Sí, home, i tant.
Mira, això és de futbol, eh?
A veure.
Si la deuta que arrossega el Madrid l'arrossegués el Barça,
sí,
ens l'haguessin consentit o ens haguessin baixat de categoria.
Molt bé.
Després... Després aquesta d'això que no sé, aviam, jo la meva pregunta és si els catalans o una colla de catalans o uns quants catalans, no sé, no dic quan, parlant la nostra estimadíssima llengua, anéssim a una altra ciutat o capital, es diu Madrid, es diu Sevilla, es diu Màlaga, a muntar un aplec de la sardana parlant la nostra llengua, ens ho deixaríem fer?
No ho sé.
I vale.
A veure què ens diuen. D'acord?
D'acord, gràcies.
Josep, espero que em tornis a trucar un altre dia.
Vale, gràcies, adéu.
A tu, bona adéu, nit, adéu. Miquel, bona nit.
Bona nit, Sílvia.
Com anem?
Bé, i tu?
Molt bé.
Bueno, felicitats pel programa, abans que tot, eh?
Gràcies, molt amable.
Bueno, tinc una
Des d'on truques, Miquel?
Des de Sarrià, Bona Nova.
Molt bé, digue'm.
Tinc una resposta i una pregunta.
Som-hi.
La resposta no sé si l'hauran fet ja.
A veure.
L'altre dia van demanar la traducció de Nissaga.
Sí.
Bueno, Nissaga, jo tinc la traducció de Estirpe o Calanya.
Molt bé.
Estirpe o Calanya.
Uh-huh.
I la pregunta és la traducció al castellà de Sant Celoni.
De Sant Celoni, de la població.
Sant Celoni.
Sí, del nom de la població, eh?
Sí.
Molt bé.
I res més.
Perfecte.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, Miquel.
Una abraçada. Bona
Igualment, adéu-siau, bona nit. Jaume, bona nit.
Bona nit.
Com anem, Jaume?
Molt bé.
Des d'on truques?
Des de Girona.
Girona ciutat?
Sí.
Tu diràs.
Mira, ficats en el món de la màgia, ja sé que és un tema així una miqueta raro, però m'agradaria saber com aixequen les persones des de la taula.
Ui.
Sense que hi hagi res a sota. I sempre m'ha picat la curiositat saber-ho.
Escolta'm, el que passa que és que ara el que demanes gairebé és... No sé, és que t'expliquin... Exacte, que t'expliquin màgia, no? Que t'expliquin...
Sí, alguna cosa així. M'ha picat la curiositat.
Amb una mica de sort, potser el màgic Andreu, que sé que escolta el programa, ens està sentint, ens truca i ens ho explica.
Molt bé.
A veure què és això, com s'ho fan per fer levitar, sí. Tot i que no sé si levitar és la paraula correcta, levitar les persones, doncs, bé, sense necessitat d'entrar en èxtasi, no?
Perfecte.
Molt bé.
Llavors volia respondre a la pregunta d'aquest senyor que ha trucat abans,
sí.
Que deia a veure si acceptarien alguna festa catalana, fora de Catalunya, algun
sí,
lloc
així.
Sí. Jo te puc dir que he estat barnejant a Andalusia, i llavors, clar, la gent allà a mi m'ha tractat molt bé, no sé, jo crec que sí que s'acceptaria bé.
Molt bé.
Vale?
Perfecte.
Felicitats pel programa, eh?
A tu, Jaume.
Vale.
Bona nit, adéu-siau. A veure, qui tenim? Qui tenim, qui tenim? Ah, Josep, bona nit.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, truques des de les Illes.
No, som mallorquí, però estic estudiant aquí a Barcelona.
I què estudies?
Administració i Direcció d'Empreses.
Caram, molt bé.
Sí. Mira, escolta, jo vull fer dues respostes i recordar una pregunta que ja fa temps que se va dir.
Sí.
Mira, la resposta aquesta de l'oient que ha cridat per lo de la... per anar a la facultat.
Sí, d'oient.
Com?
D'oient, vols dir?
Sí, d'oient. Que el més net és que passi desapercebuda i que entri a classe sense dir res, perquè si en teoria anar d'oient és il·legal, perquè els profes fan la feina per la gent que ha pagat la matrícula i tal.
El que passa que l'educació és un dret lliure de totes les persones a tenir-lo, no? Teòricament.
Sí.
I la universitat és pública, teòricament.
Ja. Bé, no sé, jo és que vaig tenir problemes per entrar a la nota i vaig demanar aquesta possibilitat i me varen dir que millor que no.
Escolta, tu estudies a una universitat pública o privada?
Pública.
Pública, molt bé. Què més?
I mira, això que mentre esté aquí en el telèfon, no, he escoltat aquell home que deia la traducció de Nissaga.
Sí.
I se m'ha ocorregut que també podria ser Linaje.
Molt bé.
Pens, no ho sé, pens. I també recordar una pregunta que me va sobtar i me va fer molta gràcia, que és aquella de què significa la cera verdadera.
Ah, allò de pito pito colorito.
Sí, exacte.
D'on va ser tan bonito.
Exacte.
Escolta, com ho deies tu? A la cera verdadera, pim pam fuera?
Sí, a la cera, exacte.
A la cera verdadera. Escolta'm, sí. Doncs tu no saps, el dia següent, tothom, els companys del Matí de Catalunya Ràdio, de l'Antoni Bassas, els companys de l'Aparador, de la Neus Bonet, tothom em feia gracietes amb això del pito pito colorito. I escolta, tots vam dir això de pito pito colorito alguna vegada. Sí o no?
Pues, no ho sé, és que me va sobtar molt i encara me'n record.
Sí.
I pues me faria ganes que, com que la gent ja se'n deu oblidat,
sí.
Pues me faria ganes que qualcú menys ho sap, no sé.
És a dir, que algú ens comenti que és la cera verdadera.
Sí, menys ho sap d'on ve, o aquesta cançó que pinta, o no sé, no, és que no li veig l'origen ni res.
Però tu te la saps, la cançó?
Sí, sí, sí.
A veure, ens la pots recordar?
Pito, pito, gorgorito, donde vas tú tan bonito, a la cera verdadera, pim, pam, fuera.
Molt bé.
Sí, no?
El tu te vas si tu te quedes, no. Tu no ho deies, això?
No, no.
És que la discussió amb els companys a la ràdio era que jo deia pito, pito, colorito, donde vas tu tan bonito, a la cera verdadera tu te vas i tu te quedes pim, pam, fuera.
Yeah.
I aleshores, bé, al contrari, aleshores deien que jo m'havia inventat això de tu te vas i tu te quedes.
Yeah,
I jo estic convençuda que el tu te vas i tu te quedes existia, saps? I pues tothom sí, ho portava a la contrària.
Pues ja no ho deia. És que me'n
tu tampoc ho deies.
El mateix vespre que ho vas comentar amb en Joan Bosch,
sí.
Ell te va dir que no, que ell no ho deia en allò. Tampoc.
Que ell no ho deia. Molt
jo
bé.
Estic d'acord amb ell.
Bé, resumint, a veure qui ens diu... On és la cera verdadera?
Exacte.
D'acord? Vinga, doncs.
Vai, dai, moltes gràcies,
eh? A tu, Josep.
Vinga,
bona nit, adéu-siau. Ja em perdonareu, eh? Però això de recordar la infantesa va bé de tant en tant. 2:08 de 3 de la matinada. 2-0-7-4-7-4-93-201-74-74. Abans de dir-li bona nit a la Gemma, saludem efusivament aquests dos nois que ens estan escoltant des d'un cotxe negre. Moltíssimes gràcies. Ja fa estona que ens estan fent companyia. I nosaltres agraïm no només els que són a casa, no només els que estem treballant, sinó tots aquells que en una nit com aquesta, dissabte 3 de maig i de cap de setmana, encara són capaços de venir-nos a fer companyia. Moltes gràcies. Gemma, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on truca, Gemma?
Des de Vilanova.
Molt bé, digue'm.
Mira, jo volia dir que sí, eh? Jo deia, tu te vas i tu te quedes.
Home!
Així sí.
Afortunadament. Ho gravaré.
I no sóc gaire gran, eh? Vull dir que jo també ho cantava.
Ho gravaré, molt bé.
Després et volia comentar, hi havia una senyora que preguntava per un pallasso, per la seva neboda,
sí.
Per fer una festa.
Una festa de primera comunió.
Això. Doncs jo conec una persona, però clar,
ja.
Jo pensava, per donar-te el telèfon tampoc...
Ja.
No?
És una persona que forma part d'algun grup?
No, ell s'hi dedica, vull dir, ell és mim i fa pallasso i s'hi dedica a fer això.
Doncs mira, Gemma, farem una cosa. Deixa el teu telèfon aquí a la Cefa i si a aquesta oient interessa que ens truqui i a partir d'aquí doncs us poseu d'acord.
Molt bé.
D'acord?
Doncs vols que et deixi el d'ell millor, perquè no és...
Sí, sí.
Vull dir, no és família meva, és una persona que conec, ho fa.
Bé.
Però no té res a veure amb mi.
I en tot cas, ell no el posen en un compromís si el truquen?
No, perquè s'hi dedica això.
Molt bé, molt bé. Doncs deixa el seu telèfon i a veure si a aquest oient li interessa que ens digui una cosa.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé.
Molt amable.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
La Maroteca de la Ràdio.
Tan sola, ja feia més de 5 anys.